Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Quan sona aquesta música és sinònim de català i de concurs, d'obrir línies, d'escoltar-vos i de jugar i participar. És la música que dona peu a encetar el català al carrer, aquesta secció setmanal que fem amb la col·laboració del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i l'Oficina de Català de Sant Sadurní. A Ràdio Vilafranca tenim ja la Teresa Casanelles. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Concurs a punt?
Sí, i tant, sempre està preparat.
Recordeu que aquesta temporada la Teresa ha canviat la modalitat.
Sí. Bé, ara ja jo crec que els oients ja deuen conèixer com va, però vaja. Proposem sempre un parell de frases, o tres, o sigui, la mateixa frase però amb una paraula diferent, canviada, i hem de triar en quina és la paraula adequada en aquella frase. Són paraules que existeixen, que les podem trobar al diccionari, que no és que siguin incorreccions, però dins d'aquella frase només n'hi va haver una, perquè l'altra doncs, hauria d'anar en una altra situació, en un altre context. Acostuma a ser fàcil.
Sí, 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 no hi ha queixa.
No.
Obrirem línies d'aquí a uns minuts perquè pugueu trucar i concursar i guanyar un llibre. Avui regalem literatura juvenil, es titula Ventalls de paper, és de Lliris Picó i és finalista de la 38a edició del Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor. Un llibre publicat per Bullent Edicions. Aquest és el nostre premi d'avui, que d'aquí a uns instants podreu començar a aconseguir tot trucant i obtenint número 1. Abans, però, anem cap a Ràdio Sant Sadurní perquè ens parlin d'etimologia. Eli, qui t'acompanya?
La que ens torna a acompanyar una setmana més aquells estudis de la ràdio és la Sílvia Catassús, de l'Oficina Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal? Com anem?
Molt bé, i tu?
També bé, bé, bé.
Perfecte.
La setmana passada parlàvem de l'etimologia de la música, de les notes musicals, i no sé què ens has preparat per avui.
Doncs mira, avui parlarem de paraules d'origen onomatopeic, que de fet està relacionat amb la música, el so. Perquè les paraules d'origen onomatopeic, les onomatopeies, són paraules formades a partir de la imitació dels sons naturals. I per començar, hi ha alguns instruments, el nom d'alguns instruments és d'origen onomatopeic. Per exemple, el violí o la viola, violí, el so és la imitació del so. O el violí, també un altre instrument és que té un origen onomatopeic, clar, és el gong, que és aquest, és un instrument de percussió xinès, que és aquest disc gran, no?, que el piquen, gong, i fa aquest so. És molt clar que té un origen onomatopeic. Hi ha algunes paraules que tenen un origen onomatopeic molt clar, d'altres costa més de veure, i algunes es creu, però tampoc se sap segur. Però, per exemple, hi ha el nom d'alguns animals que clarament són d'origen onomatopeic. Per exemple, bé. El bé, clarament. O un cucut, també. És el so del... és l'imitatiu del so que fa aquest ocell. És un ocell, no? Un cucut. Doncs bé... També tenim molta, és que de fet n'hi ha moltíssimes, de paraules que tenen un origen onomatopeic i expressiu. Per exemple, bufar, bufar, bufar.
No ho havia pensat mai, això.
Sí, doncs sí. O pixar, orina, pixar, també. O, per exemple, topar, que és del so top, d'un xoc, aquesta paraula també, aquest verb també, o la paraula, o trucar també, truc, també té un origen onomatopeic, o la paraula llufa, que és una ventositat produïda sense soroll, Eh? O també diem que un petard ha fet llufa quan no, quan no ha acabat de petar. Sí. O, per exemple, l'expressió per dir que plou, que plovisqueja, que plou, que fa una pluja molt fineta, que és fer un xim-xim, xim-xim, també. O la paraula bomba. Bom, no? La paraula bomba. O la paraula xumar, també té un origen onomatopeic. I la paraula una cleca, que és una bufetada, clac. O claca, la claca, la claca, que és un grup d'espectadors encarregats d'aplaudir sorollosament. La claca d'algú, que és algú que afalaga o que acompanya, no? Doncs de fer picar les mans, també clac, 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 aquest so, doncs també té aquest origen onomatopeic. I quines més? És que n'hi ha moltes, eh? Guirigall, un guirigall, que és quan molta gent parla alhora, i no, hi ha tot confusió perquè hi ha molta gent parla. Guirigall, guirigall, doncs també sembla... No, potser no és tan evident com altres, però sí. O dringar, el verb, el drink, que és el so, el so que fan rebre un xoc un objecte de vidre o de metall, també dring, 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 doncs aquest so també aquest so acabat donant el nom del verb i del sorollet que fa.
No ens acabaríem segurament totes les paraules que venen d'onomatopeies. Sílvia, un plaer tenir-te amb nosaltres i ens retrobem la setmana vinent un altre cop.
Molt bé, adeu.
Sempre passem una bona estona amb aquesta petita secció que ens acosten l'Eli i la Sílvia, i ara arriba el moment clau de la secció, és el concurs. Falten 2 minutets per 11:45 i obrim línies al 93-877-2626. És tot vostre. Avui opteu el llibre Ventalls de paper de l'Iris Picó, finalista d'un important premi de narrativa juvenil publicat per Edicions del Bullent. Teresa, quan vulguis, llença aquestes primeres frases.
Vinga, comencem per la primera. Aquesta té 3 opcions. Fàcil, però en té 3, es pot escollir. La frase diu: la neu ha provocat molts problemes de tràfic a les carreteres. O bé, la segona opció és: la neu ha provocat molts problemes de tràfic a les carreteres. O bé, encara tenim una tercera: la neu ha provocat molts problemes de trànsit a les carreteres. 3 paraules, tràfic, tràfec i trànsit, totes 3 existeixen i les podem trobar en un diccionari, però aquí, en aquest context, doncs només n'hi ha una que sigui adequada.
Comença a sonar aquest telèfon i la primera a trucar ha estat l'Eulàlia, el 93-877-2626. Bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Què hi dius?
Hola.
Hola. Hola, et sentim bé?
Ah, perfecte.
Doncs vinga. Digues, Eulàlia, a veure, què t'ha semblat això?
Entre trànsit i tràfic, diré trànsit.
Estaves dubtant, eh? Entre trànsit i tràfic.
Sí.
Ah, doncs, jo, o sigui, el que veia és que era tràfic, que aquí això no hi anava, eh?
No, tràfic segur que no.
Segur que no. Doncs molt bé, és trànsit, eh? La solució bona, sí.
Ara el tràfic hauria de ser com una cosa dolenta que passa, una cosa així.
Bé, sí, ara us ho explico. No, no tant com dir dolenta.
Vale, no ho haig d'explicar jo, vale.
No, no, però ja ens agrada que donis la teva opinió. Ja. Sí, sí, és una cosa molts cops relacionada amb mal de caps, neguits, una mica angoixes que tenim, eh? Sí, sí. Vas bé. Doncs bé, ens ho resol. Ho has encertat, és trànsit. A les carreteres el que hi ha és trànsit. Perfecte.
Vale.
Gràcies, Eulàlia. Sort.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
I hi ha una cua. Hi ha trànsit en aquesta carretera telefònica. Hi ha cua. Josep, bon dia.
Bon dia.
Ja ho han encertat, això, però seràs valent i entomaràs el repte en directe, oi?
Sí, home.
Vinga, doncs.
No he sentit res més, no sé si...
I segur que el resols, també. Potser és
anem a veure. Anem a intentar-ho.
Potser no és una paraula tan habitual com el trànsit, però, bueno, però bé, segur que ens ajudes. Sí, a veure, l'opció, la primera. Li van infringir una multa de 500 euros. O la segona opció, li van infligir una multa de 500 euros. Què diries, infringir o infligir? Aquesta és una mica més difícil, eh?
Sí, pot ser més difícil, perquè sonen bé.
Sí,
una,
clar.
Més estranya, la infligir no la diem mai.
Sí.
A més és que no la diem mai. Jo diria la primera, perquè el que jo dic o el que jo diria és la primera.
Ah, és el que tu però diries.
Segona, igual és més correcta i no la sé.
Clar,
jo dic la primera.
El dubte que hi ha en aquestes parelles de paraules sempre és que totes dues existeixen i que en un altre context són correctes, eh? Però hem de buscar la que és adequada en aquest context. Sí. Doncs bé, si es tracta de posar una multa, el que havíem de dir és infligir.
Infligir.
Sí, no és infringir.
Sí, jo, sincerament, desconec. Dic, possiblement que aplicat en una altra substitució doncs és correcte. Dic,
sí.
Però no la fem servir.
A vegades el que sentim és una cosa mixta, que és infligir. També.
Sí,
aquesta sí que no existeix, però fem un mix entre l'un i l'altre.
Sí, molt bé, molt bé.
Bon intent, Josep, gràcies. Tens el número 2.
N'ha pres una altra.
Sí, ara us explicaré una mica què vol dir cada una, eh? Espera, ara, que no marxis, no marxis.
Atenem trucades i donem explicacions. Número 2, Josep, gràcies. I ara saludem l'Assumpta, bon dia. Nati, bon dia.
Bon dia.
Ara. Assumpta, ets tu?
Sí, Assumpta, sí.
Sí, et tocava a tu. Doncs vinga, número 3, Assumpta.
Molt bé.
Vinga. I ara aquí van les dues frases.
Sí, ara és nova aquesta. Bé, no dues, tres. Tens tres opcions. Oh, no, ja veuràs que és fàcil. A veure, mira, la primera. Has de fer exercicis per enfortir els muscles de la cama dreta. O l'altra opció seria, has de fer exercicis per enfortir els músculs de la cama dreta. O bé la tercera, has de fer exercicis per enfortir els músculs de la cama dreta. Direm muscles, direm músculs o direm músculs?
La segona.
Els músculs?
Sí.
Molt bé, molt bé. Veus com era fàcil, encara que en tinguessis tres per triar?
Sí.
Doncs sí, sí, sí. Quan parlem de les cames o d'altres parts del cos, hem de parlar de músculs. Perfecte, ja ho tenim resolt.
Gràcies, Assumpta, i sort amb el 3.
Gràcies, eh?
Adéu,
bon
que
dia,
vagi
adéu.
Bé.
Adéu.
I encara hi havia una trucada esperant. Nati, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Em sentiu bé, no? És que estic caminant i no sé si marxa la veu o no.
Et sentim bé, sí. Però si t'atures potser millor. Para un moment.
No, m'aturo.
Vinga, gràcies.
Va. Vinga, digue'm.
Doncs a veure, t'he de donar una nova paraula. Bé, també són tres frases, eh? Que també pots escollir. Uh-huh. Mira, la primera diu... El president continuarà al capdavant de la institució fins al desembre. O la segona, el president continuarà al front de la institució fins al desembre. O la tercera, el president continuarà en front de la institució fins al desembre. Podem dir al capdavant, podem dir al front de, o en front de.
Pot ser al capdavant, la primera?
La primera, sí, 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 doncs molt bé, al capdavant de la institució. Al front i enfront, en aquests casos, doncs no és adequat. Molt bé, avui aneu per feina, eh? Ho resoleu tot, ràpid, ràpid.
Sí, t'escoltem molt, t'escoltem molt.
Molt bé, gràcies, gràcies.
Aprenem totes molt amb la Teresa.
Sí, tant, va molt bé, va molt bé. Entra una mica el català, que no ho sabem moltes coses, i va molt bé.
Bé, anem recordant coses, també, no?
Sí, sí.
Molt bé.
Nati, gràcies, tens el número 4 i ja pots continuar en marxa.
Sí, vaig en marxa perquè si no, malament.
Molt bé, que vagi bé el dia.
Vinga, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Teresa, et sembla si llancem un parell de paraules més i
sí.
Comencem a explicar totes aquestes?
Això, doncs vinga, en dic una altra. La primera frase. El delfí d'aleta blanca podria ser el primer cetaci a desaparèixer de la Terra. O l'altra possibilitat seria el dofí d'aleta blanca podria ser el primer cetaci a desaparèixer de la Terra. Què direm, el delfí o direm el dofí?
Truqueu-nos al 938-27-26-26 i optareu aquest llibre de literatura juvenil finalista d'un important premi, Ventalls de paper. Anem explicant. Hem començat amb tres frases on hi havia tràfic, trànsit i tràfic.
Sí. A veure, en aquesta opció parlàvem del trànsit a les carreteres, eh? O sigui, el fet de circular per una via pública, això n'hem de dir trànsit. Per tant, diem, en aquesta carretera sempre hi ha molt de trànsit, o treballa de policia de trànsit, o les càmeres de trànsit mostren un accident. En tots aquests casos, doncs, trànsit és la correcta. Després tenim la paraula tràfic, que és adequada quan parlem d'intercanvi de mercaderies. Per exemple, tràfic de drogues, tràfic de divises, tràfic d'armes. Si mirem el diccionari, de fet, parla d'això, d'intercanvi de mercaderies, però sempre veieu que va una mica relacionat amb un intercanvi de mercaderies una mica de caire fosc o no gaire legal, no? Perquè això, els exemples són aquests, tràfic de persones, tràfic d'armes, tràfic de drogues, eh? Però en aquest sentit, doncs, tràfic és la paraula adequada. I la tercera que teníem era tràfic, que com ens deia l'oient que ha encertat la resposta, tràfic és una situació que provoca enrenou, mal de caps, neguits, trasbalsos. Per exemple, el tancament de negoci ens ha fet passar un bon tràfic, eh? O a l'oficina sempre hi ha molt de tràfic, molt de moviment, molt de neguit. I d'aquí, de tràfic, també ens ve un verb que és atrafegar, i podem dir, ara anem molt atrafegats, o sigui, quan vas atrafegat vas així, una mica atabalat, estressat. Una altra manera de dir-ho més moderna és estressat. Doncs bé, aprofitem aquesta paraula que tenim, que ja és més genuïna i més antiga, i podem dir anar atrafegat. Eh?
Ara seguirem donant explicacions, sí. Però ens ha trucat el Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 5, Manel, i tu diràs Delfí o Dofí?
Dofí.
Ah, aquesta era fàcil, eh? Molt bé, doncs Dofí, el Dofí d'aleta blanca, aquesta seria la solució correcta per aquesta frase. Molt bé.
Gràcies per participar, que hi hagi sort. Fins ara.
Adéu, adéu.
Vols explicar Delfí, Dofí, ja que hi som?
Sí, exacte, aquesta és molt senzilla. Bé, el Dofí és aquest mamífer que podem trobar al mar, el Dofí d'aleta blanca, en aquest cas, i Delfí també és una paraula que existeix i que es fa servir quan parlem d'una persona que es considera l'hereva del poder, de la riquesa, el que continua una tasca d'alguna persona, d'algun polític, d'alguna situació així. Eh? El Delfí és la persona que és l'hereva, és l'hereu d'alguna situació això. Normalment és de poder, de riquesa o d'algun prestigi. Això és el Delfí.
Aquesta ha estat fàcil, ha costat més infringir, infligir.
Bé, tampoc ha costat molt, però potser és més difícil de veure-hi la diferència, no? A veure, quan diem infligir, que era el cas que teníem, infligir una multa, vol dir posar una pena, aplicar una pena a algú. Li va infligir un càstig molt sever, per exemple, la pena que van infligir al noi va ser pintar la paret, en aquest cas dèiem infligir una multa de 500 euros, o sigui, això, posar una pena a algú. I, en canvi, infringir, que potser és un verb que s'utilitza més, vol dir no respectar un pacte, no respectar una llei o una norma. Per exemple, els veïns opinen que l'Ajuntament infringeix els pactes sobre les zones verdes. O els conductors que no respecten els límits de velocitat infringeixen les normes de circulació. Aquest potser és el cas que sentim més, infringir en aquest sentit, i en el cas doncs, de posar multes hem de dir infligir.
També teníem un trio,
sí.
Muscle, múscul, musclo.
Va, aquest és un clàssic, ja, aquest, eh? A veure, totes tres paraules, muscle, múscul i musclo, venen de la mateixa paraula llatina, que és musculus. Musculus vol dir ratolí, que és un diminutiu de mus, que vol dir rata. Sembla que l'origen d'aquestes paraules que vingui de musculus és pel moviment que fan els músculs sota la pell, que s'assembla a un ratolí que s'escapa, o també en el cas dels musclos, per la forma i la mida que tenen els musclos, eh? Com passa altres vegades, muscle i musclo han variat una mica més de la forma llatina, que era musculus, I, en canvi, múscul s'ha quedat en una forma més semblant a la paraula llatina. Què vol dir cada una? Bé, múscul, doncs són aquests òrgans carnosos que serveixen per moure les diferents parts del cos, en un home, en les persones, en els animals, que és el que sortia aquí, els músculs de la cama, els músculs dels braços. Muscle seria un sinònim d'espatlla. O sigui, el muscle és la part superior del cos, que en castellà es diu ombro i en català no hem de dir ombro, que això no és una paraula catalana, en podem dir espatlla o en podem dir també muscle.
I l'ombrera dels anys 80.
Exacte, i encara hi ha aquesta part que és un derivat de muscle, que és la musclera, que és la part d'una peça de vestir que es posa, no sé, en abrics, en americanes, en altres peces de roba, potser ja no gaire avui dia.
Als 80 molt.
Sí, exacte, però això no acaba de tornar, eh?
No, costa
de
més.
De moment no ha tornat. Doncs bé, aquesta peça de vestir que es posa en peces de roba, se n'ha de dir musclera, perquè es posa a sobre el muscle, i no n'hem de dir ombrera. I bé, el musclo és evidentment aquest mol·lusc comestible que ens podem menjar. Però totes tres paraules tenen el mateix origen del llatí.
I ens queda el front, en front, al capdavant.
És veritat. Al capdavant, doncs bé, al capdavant vol dir estar al davant d'un grup, d'un moviment, ser el líder, diguéssim, estar al capdavant de la manifestació, al capdavant d'una institució. I les altres dues tenim el front. Bé, front és una part de la cara, com a substantiu existeix, el front. Però aquesta expressió, el front de, no. Podem dir de front, fer front, front a front, que volen dir coses diferents, Però no existeix aquesta locució, el front de. En aquest cas hem de dir el capdavant. I en front també existeix, però vol dir estar davant per davant. Se'l va trobar enfront de la porta de casa, o buscava la biblioteca i resulta que la tenia enfront, o sigui, al davant. És un altre sentit, no en el sentit de liderar alguna cosa.
Com escrivim enfront?
Enfront? A veure, quin és el dubte? E-N?
Si són dues paraules o una.
Una, tot junt, enfront. O sigui, el front de sí que és separat, en canvi, enfront és una única paraula. Sí, sí.
I al capdavant?
I al capdavant, també tot junt, encara que estigui, sembla, format per cap i davant, doncs és una única paraula, al capdavant.
Aquí segurament hi hauria més dubtes.
Potser sí, que a vegades se separa.
No tant en triar la paraula com a l'escriure-la.
La manera d'escriure-ho. Pot ser al capdavant, amb P, i B baixa, això sí, Bé, hi ha qüestions d'ortografia que també s'han de tenir en compte, i a vegades això els diccionaris ens van bé per consultar aquestes coses més ortogràfiques, no? No tant del significat.
Avui hem rebut 5 trucades, li hem donat l'1 a l'Eulàlia, el 2 al Josep, el número 3 ha estat per l'Assumpta, la Nati s'ha endut el 4 i el número 5 li hem donat al Manel. Fem paperets, com sempre, i fem de mà innocent, escollim un, és el número 5, per tant, Manel, guanyes el llibre que regalem avui, aquest Ventalls de paper de Lliris Picó, publicat per Edicions del Bullent, i finalista el 38è Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor. Quan vulguis, passa a recollir-lo per Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana, per aquest concurs tan entretingut i en el qual aprenem tant, i t'esperem dimarts que ve.
Molt bé, doncs fins dimarts.
Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Ara us deixem amb les notícies perquè són gairebé 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i seguim parlant de pantalles amb Carles Gala.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem les principals notícies que marquen l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament d'Olèrdola licita les obres d'urbanització en plataforma única dels carrers del centre històric de Moja, Sant Miquel i Sant Pere Molanta. En el Pla d'Accessibilitat Municipal d'Olèrdola es va detectar que el centre dels tres nuclis històrics del municipi, Moja, Sant Miquel i Sant Pere Molanta, la majoria dels carrers són estrets amb una secció de menys de 7 metres d'amplada. Per tal de complir amb els requeriments normatius d'accessibilitat, s'assenyalava que aquests carrers haurien de passar a plataforma única. Amb la voluntat de complir amb aquest criteri, l'Ajuntament d'Olèrdola ha licitat per un import global de 71.000 euros la redacció dels projectes d'urbanització en els tres nuclis amb la previsió de poder-los adjudicar abans d'acabar aquest any. Un cop adjudicats, s'ha fixat un termini de 6 mesos per l'elaboració dels projectes de pas a plataforma única dels carrers del centre històric de Sant Miquel i de Sant Pere Molanta i de 8 mesos en el cas de Moja. L'Audiència de Tarragona ajorna per la Covid-19 el jurat popular per l'homicidi d'un home al Montmell. L'Audiència de Tarragona ha ajornat el judici sobre la mort d'un home al Montmell, al Baix Penedès, que havia d'arrencar aquest dilluns. La decisió s'ha adoptat per la pandèmia de la Covid-19, atès que el cas s'havia de jutjar amb un jurat popular i es preveia la declaració de mig centenar de testimonis i pèrits. L'audiència havia previst 9 sessions del judici fins al 23 de novembre. Si la situació sanitària ho permet, la vista se celebrarà el març vinent, segons han apuntat fonts judicials. Dos germans estan acusats d'homicidi per presumptament haver matat el cunyat arran d'una disputa per una plantació de marihuana que compartien. Els fets es remunten a l'agost del 2017 i el cos de la víctima, de 30 anys, no ha aparegut. Aquest serà el tercer judici per homicidi sense cadàver dels darrers anys a l'Audiència de Tarragona, després del de Ramon Lasso, condemnat el 2014 per matar la dona i el cunyat, i el de Ramon Franc, sentenciat el 2017 per la mort d'una veïna dels Pallaresos. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf obté l'acreditació d'una plaça de resident MIR a l'any en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari comptarà amb una plaça de metge intern resident anual. La Direcció General d'Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat ha estat l'encarregada d'acreditar el Consorci com a unitat docent en traumatologia. Aquesta acreditació implica poder tenir un MIR nou cada any per formar-se en aquesta especialitat. La durada d'aquesta formació és de 5 anys, el que comporta que es puguin tenir fins a 5 residents en aquest servei. L'objectiu és que s'incorpori el primer MIR a la propera convocatòria del 2021. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf es comença a posicionar en l'àmbit de la formació sanitària especialitzada a Catalunya, comptant ja amb dues unitats docents acreditades: la unitat docent multiprofessional de geriatria i la unitat docent de cirurgia ortopèdica i traumatologia. S'organitza a Vilafranca una taula rodona per commemorar l'any Josep Benet i Morell. El Centre Agrícola acollirà l'homenatge a Josep Benet i Morell, advocat, historiador, editor i polític, arran dels 100 anys del seu naixement. L'acte es farà el dilluns vinent, 16 de novembre, a 8:45 del vespre. Es podrà seguir en transmissió en directe a través d'Instagram a @agricol1876 i més endavant estarà disponible al canal YouTube de l'Agrícol Literari.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45. És hora de parlar de pantalles de contingut audiovisual amb el Carles Gala, una setmana més. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carles, avui vens carregadet d'estrenes, molta sèrie que arrenca i no sèries d'aquelles per omplir.
No, no, arriben sèries importants i moltes d'elles jo crec que arriben ara perquè, degut a la crisi del coronavirus, el primer confinament, el mes de març, abril, maig, juny, tot plegat, va fer que moltes de les sèries que estaven preparades de grans estrenes importants quedessin aturades i és veritat que ara, aquest final d'any, diguem-ne, 2020, arribaran estrenes sonades, eh? Estrenes que són estrenes que haurien d'haver arribat doncs, a plena tardor, però que es van retrasar i, per tant, comença una etapa bona a nivell de sèries amb continguts molt interessants.
Comencem amb una d'aquestes estrenes sonades. Industry, què en saps?
Doncs sí, aquesta sèrie d'Industry que s'estrena, com dèiem, doncs, avui en la plataforma HBO, és una sèrie que parla sobre el mercat laboral de Londres. Eh? Està produïda per la BBC i també l'HBO, per tant, dues marques que segur que ens asseguren una sèrie de gran qualitat. I és un drama financer que segueix a un grup de joves que acaben de llicenciar-se i que en aquest cas volen aconseguir feina en un important banc de Londres. A partir d'aquí, que comença entre ells? Doncs comença competitivitat, jerarquies, fins i tot doncs, hi haurà tota una història en què les amistats començaran a trencar-se d'aquests joves. Una sèrie que, com dèiem, s'estrena aquesta mateixa nit a HBO amb aquests 8 episodis d'aquesta primera temporada, Industry.
How many of these have you had?
9. 4 New York, 4 here and Skype.
It's a marginal game about marginal gains.
People listening to you, is that how you get your validation?
As opposed to...
I play third fiddle to two figures in my life. Jesus Christ and Margaret Thatcher.
And where do you stand on them?
One's the reason we're all here and the other's a carpenter.
Sometimes this place makes you forget yourself. Why don't you tell us about the relationship you're most proud of?
There's still romance left in this business.
Doncs aquesta sèrie Industry de la BBC HBO, jo crec que és una sèrie que marcarà sobretot un estil molt concret que de fet no havíem vist gaire, que és aquestes sèries relacionades amb el mercat laboral, eh? I una mica doncs, la professió d'aquests nois, aquests joves, i veurem una mica doncs, aquesta competitivitat, sobretot en el punt de vista, sempre en punt de vista laboral.
Estrena sonada i mundial, l'esperen a tot arreu. Suposo que aniran dosificant, no? I aniran donant-nos capítols setmana a setmana, com abans.
Suposo que sí. La veritat és que no sé si anirà així, però entenc que sí, que aniran fent capítol a capítol.
Seguim a HBO. Està imparable aquesta setmana la plataforma perquè demà, dimecres, estrena A Teacher.
Doncs sí, aquesta sèrie, Teacher, està basada en una pel·lícula que portava el mateix nom, protagonitzada per Nick Robinson i Kate Mara. Són 10 episodis en què se seguirà una professora de secundària que viu una aventura amb un estudiant del seu institut a Texas i a partir d'aquí veurem doncs, les conseqüències emocionals d'una relació poc lícita i secreta o també la perillositat dels riscos, no? Una mica que és el que diuen en la seva descripció. Com dèiem, a partir de dimecres, a partir de demà, HBO, aquesta sèrie, A Teacher.
Delete that video. You're having a bad dream. You are a really good man.
Never felt this way before. It's new. You came to me. What you smell in the morning.
I've never given myself permission to feel this way.
See you tomorrow?
Yeah.
And this will have never happened.
I really want to start a family with you.
Doncs dues estrenes a tenir compte d'HBO, aquesta d'Industry aquesta nit i A Teacher per demà.
I també ens portes una producció espanyola, una altra estrena.
Sí, una producció espanyola, una nova de Netflix, que en aquest cas està basada en la novel·la de Jack London de principis del segle XX, però en aquest cas està ambientada a la Madrid actual i s'anomena Los Favoritos de Miras, que és una sèrie dirigida per Mateo Gil i també amb Luis Tosar com a protagonista, una minissèrie espanyola que arriba a Netflix, també arriba el dia 13, i ens la història d'un empresari que és amenaçat i xantatjat i diguem-ne que el que passa és que si no paga una gran quantitat de diners, una persona innocent i triada totalment a l'atzar morirà. Periòdicament aniran morint persones innocents fins que el milionari pagui la quantitat demandada i un tràiler que arribarà, com dèiem, a Netflix el dia 13 de novembre i que tot apunta que es convertirà en la sèrie ideal per fer grans maratons a finals d'aquest mes. Los Favoritos de Midas, a Netflix.
Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá. Nosotros no conocemos a esa persona. Usted tampoco. Solo usted podrá salvarla. Afectuosamente, se despiden Los Favoritos de Midas.
Es un caso muy extraño este.
En teoría, si no lo hago, habrá otro asesinato dentro de 8 días.
Homicidios.
Extorsiones. En fin, el tiempo corre en nuestra contra.
Lo que está a punto de ocurrir es inevitable, señor Genovés.
Los Favoritos de Midas, com deia, a partir d'aquest divendres, a Netflix.
I ara sí que em fa molta il·lusió, perquè en soc fan, tindrem nous capítols de The Crown.
Sí, a partir d'aquest diumenge, dia 15, també arriben aquests nous capítols d'aquesta quarta temporada, que a més, en aquesta, jo no l'estic seguint, de fet he vist alguns capítols de la primera temporada i estic allò, anar avançant-les a poc a poc, però sembla ser doncs, que aquesta és la quarta temporada que arriba la història de la princesa Diana, de Lady Di, i que doncs, moltíssima gent està esperant aquesta història. Com dèiem, quarta temporada de Crown a Netflix a partir de diumenge.
Here is the stuff of which fairy tales are made. The prince and princess on their wedding day. But fairy tales usually end at this point with the simple phrase, they lived happily ever after. As husband and wife live out their vows, loving and cherishing one another, sharing life's splendors and miseries, achievements and setbacks, they will be transformed in the process.
L'actriu Emma Corrin, que serà en el paper de Diana de Gales, en The Crown, la podrem veure a partir d'aquest diumenge. A més, es veu que han recreat molt bé, molt bé, molt bé el que era la vestimenta de la Lady Di, per tal de, doncs, de que estigués ben documentat tot plegat, i de fet hi ha vestits tal qual dissenyats per recrear doncs, la història de Lady Di.
És una sèrie molt cuidada. Jo he vist les 3 temporades anteriors i cuiden molt tots els detalls, trets, escenografia, vestuari. Està molt, molt cuidada, molt british.
I a més, una sèrie d'èxit, eh? I està funcionant molt bé. I, de fet, jo crec que són d'aquelles sèries que cal tenir-les sempre a la llista per reveure-les, eh? Perquè estan molt ben realitzades, molt ben fetes, i l'argument, tot i que molts el podem conèixer, acabes coneixent potser secrets que no tenies o no eren coneguts, diguem-ne.
O una mirada diferent als esdeveniments que ja coneixes, que ja vas viure a través dels mitjans, ara des del punt de vista més intern, no? Més interior.
Això mateix.
Carles, deixem enrere les estrenes de sèries i ens has d'explicar què és Amazon Prime Video Channels, que ja ha aterrat a Espanya. En què consisteix això?
Sí, mireu, estem acostumats que Amazon Prime, igual que Netflix, igual que altres plataformes, el que són grans contenidors de continguts en el que la gent pot triar en quin moment i quan vol veure continguts. D'això és l'habitual. De fet, està arribant també altres tipus de continguts, com per exemple aquest d'Amazon Prime Video Channels, que què és? Doncs al final és que tu pots contractar noves plataformes dins de la plataforma d'Amazon Prime. Què vol dir? Que Amazon Prime vol convertir-se en un gran contenidor de continguts de la seva marca, però també d'altres marques. És a dir, el que està fent és comprar llicències, donar la possibilitat de que altres plataformes que ja existeixen s'incorporin dins de la seva plataforma i per tal doncs, de poder presentar una oferta molt més competitiva. Això ho està fent Amazon en tots els seus àmbits, és a dir, està fent-ho des de la part de música, des de la part de llibres, des de la part de les ventes, per exemple, d'Amazon. Doncs dins d'Amazon hi ha moltíssimes petites botigues, i ara ho vol fer també en la part de vídeo. A més, això se suma de que volen entrar també canals en streaming, i això voldria dir, i de fet es rumoreja des de fa temps, que Amazon podria apostar per molta part de competicions esportives, i d'aquí a un temps, doncs per veure el futbol o per veure competicions com les Olimpíades, s'hagin de veure a través també d'Amazon Prime amb un canal concret que podria ser de pagament o no. Estan arribant nous canals, per exemple, Stars Play, per un preu de 4,99 al mes, s'afegeixen doncs més hores de pel·lícules, més sèries, i que en aquest cas doncs podrien sumar-se al catàleg habitual d'Amazon Prime.
I aquests 5 euros, perdona Carles, aquests 5 euros els afegeixes, sí, ja al que pagues per tenir Amazon, per,
correcte,
tenir Prime.
Sí. Sí, de fet, el Prime, estem parlant, no sé si són 30 i pico a l'any, em sembla, amb tots els serveis de Prime, doncs això seria afegir-hi 5 euros al mes més. El mateix, un altre de pel·lícules de la Metro Golden Mayer, serien 4 euros més. Hi ha un altre que és Noggin, de Nick Jr., que són els personatges de Nick Jr., que són dibuixos pensats per nens de 2 a 6 anys, doncs aquest tindria un preu de 4 euros més. Després, un altre canal que és Mubi, que és cada dia una nova pel·lícula, també és una plataforma de pel·lícules. Totes aquestes es podrien contractar independentment d'Amazon, eh? L'únic que els preus d'aquí són més econòmics. Mubi, una altra de curtmetratges, 4 euros. Una altra amb continguts per un target LGTBI, diguem-ne. Inclou sèries i pel·lícules d'aquesta temàtica i també una extensa sèrie de documents. Aquesta seria Out TV, de 5 euros. Una que, per exemple, jo he contractat de moment, que és Kelo Concerts, que és un repositori doncs de moltíssims concerts en directe de tots els tipus, des d'estils de rock, clàssics, blues, pop, country, metal, i des d'aquí pots veure una base de dades impressionant de concerts en directe, de qualsevol grup que segurament t'agrada, doncs segurament el trobaríem allà, per 5 euros al mes, per exemple. I després hi ha el Mezzo, que seria el que seria més de contingut de música clàssica, de jazz i de dansa, per 3 euros al mes. Vol dir que això comença a convertir-se en un monstre, per tant, atents, perquè veurem com avança aquesta plataforma, però sí que és veritat doncs que ha fet un pas de gegant amb aquesta entrada de nou contingut.
Ara com ara, però, surt a compte, si t'interessa molt algun d'aquests canals, contractar-lo a través del Prime, és més competitiu.
Sí, per exemple, l'exemple que ja us he dit que jo he contractat, el Kelo Concerts. Aquest val 4,99 si contractes a través d'Amazon i val 9,99 si contractes només aquest servei fora del servei d'Amazon. Per tant, són 5 euros més al mes.
Paga la pena.
Sí, sí.
I si fins ara Joc de Cartes era la reina indiscutible de les nits, ha estat destronada ja finalment.
Sí, i ho ha sigut per Masked Singer. No sabem si és perquè va ser el primer programa, l'estrena, que es va fer la setmana passada, el dimecres, d'aquest programa, en el que doncs, diversos personatges disfressats canten una cançó. I darrere d'aquest personatge hi ha un jurat que ha de conèixer o ha de saber qui hi ha al darrere d'aquella màscara. De fet, la primera màscara que es va descobrir en el programa del dimecres de la setmana passada és la Georgina Rodríguez. Georgina Rodríguez, que és la dona de la parella de Cristiano Ronaldo, i va estar doncs, darrere de la màscara del lleó, diguem-ne. Doncs cada personatge, se suposa que cada setmana aniran donant pistes i hauran de descobrir qui és, i diguem-ne que la que canti malament o la que no sé ben bé per quin motiu, el que perd aquella setmana, li treuen la màscara i descobreixen qui és el guanyador, i passava així aquesta setmana.
Antes de desvelar su identidad, vamos a ver, investigadores, vuestro último nombre, vuestra última propuesta, ¿cuál sería? Así, un nombre.
Yo he sido en mis 13 con Cristina Pedroche.
Cristina Pedroche.
No tengo nada mejor, Cristina Pedroche.
Es que yo también.
Yo la verdad es que ya no puedo más, me muero por saber cuál es su verdadera identidad. Así que, León, es el momento de que te quites la máscara,
a ver,
así que
por favor,
todos juntos,
¡ya!
¡Quítatela! 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 Oh! por favor. Gracias por estar aquí con nosotros. Pero bueno.
¡Fuerte!
¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo te has liado aquí?
Gracias a vosotros. Ha sido un honor estar el primer programa aquí con todos vosotros en mi país, que lo amo, igual que al jamón ibérico.
¡Ah, es verdad!
Me ha sorprendido lo perdidos que estabais.
¿Cómo estiren, Carles? ¿Cómo ho fan durar, això?
Doncs sí, la veritat és que sí, que estira molt aquest format. I de fet jo tinc una sospita, que és que jo diria que de famosos aquell dia només n'hi ha un i la resta són allò, gent que està fent bulto, i que només hi haurà un contracte o només hi haurà un famós el dia que li toca de fer el descobriment de la màscara i la resta, doncs allò, gent que està allà sota però que no són pas famosos. Em sembla a mi, Això és una sospita i ho deixo aquí presumptament, No fos cas que després tinguin problemes.
Perquè però, el famós però, cobra... No
Home, segur que sí, sí segur no? que sí que cobra.
Hi ha xec pel
mig. I per tant, tu no, el que no faràs és donar 10 sous o 10 pagaments sí. a gent que no apareix en el programa, bàsicament. A més, quan els distorsionen la veu quan parlen, escolta'm, pots posar qualsevol persona al darrere que cola, diguem-ne, saps?
Sí, sí, aviam. Escolta, i acabem amb una notícia que portes que farà molt feliç alguns oients i altres els posarà els pèls de punta.
Sí, doncs Telecinco torna a anunciar el retorn de Gran Hermano per al 2021, després dels problemes que van tenir el 2019 amb aquell cas d'abús sexual dins de la casa i que Telecinco i la productora no van saber reaccionar a temps. Sembla ser que el format doncs, el tornen a recuperar i torna al 2021 Gran Hermano.
I si no recordo malament, el procés judicial d'aquest cas, d'aquest presumpte cas d'assetjament sexual encara no ha començat, està pendent.
Correcte, està pendent i jo suposo que estaven pendents de veure que passés tot això i que fos el més ràpid possible, però suposo que el que ha passat és que, com acostuma a passar, els processos judicials són més llargs del que esperen i han decidit tirar pel dret de moment.
Això seria per l'any vinent, i encara sense saber quan ni en quin format dels molts que tenen.
Sí, que l'any vinent pot ser a gener, o sigui, en 2 mesos i mig.
Sí. Carles Gala, moltes gràcies per acostar-nos la tele i les pantalles i dimarts vinent hi tornem.
Aquí estarem, moltes gràcies.
Adéu-siau, cuida't.
Merci.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I acabarem, com ho solem fer els dimarts, amb una història que ens porta la Lourdes i que entre tots plegats decidim si és certa o falsa. Són les fake news. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs avui vinc disposada a guanyar. I significa guanyar-vos a tots. De fet, és una història insòlita. I aniré per feina, perquè si no els minuts després em mengen, però ja ho... De fet, crec que tots estaríem d'acord en que l'any 2020 està sent, doncs, durillo. Durillo i si combinem això amb plagues, doncs ja directament pot ser un any horrorós. I de fet és el cas, i és que clones d'un cranc mutant han inundat un cementiri de Bèlgica. Us explico. L'any 2020 sembla disposat a acomiadar-se de la pitjor forma possible, i és que amb una segona ona de coronavirus al vell continent que està tornant a omplir hospitals i cementiris, però és que a banda, aquests últims espais, els cementiris vull dir, tenen un problema afegit, concretament a Anvers, a Bèlgica, ja que una plaga de crancs mutants han envaït el recinte de Schoenhof, coincidint amb la festivitat de Tots els Sants i fent impossible que les famílies s'acomiadessin dels seus éssers estimats. Els crustacis en qüestió són els crancs del riu Procamburus virginalis i el seu perill és la possibilitat de clonar-se i reproduir-se a si mateixos, però sense la necessitat de recórrer a cap mascle. El seu origen es remunta als anys 90, quan un aquari d'Alemanya els va criar i hi va investigar, i encara que va ser incapaç de controlar la seva propagació per a altres hàbitats com aquest, segurament per algun espavilat que va llançar un dels crancs a un riu. No mesuren més de 10 centímetres, però poden amagar-se sota terra a més d'un metre de profunditat, per la qual cosa encara que sembli que els crustacis no són presents en el cementiri de Schoonselhof, quan apareixen sobre la superfície sembla que estiguin gaudint d'una escena pròpia d'una pel·lícula de terror. I ara és el vostre torn. És veritat o és mentida que hi hagi crancs mutants?
Que es mengen aquests, no?
Veritat.
No ho sé, no ho tinc gaire clar.
Pizza, com les tortugues ninja.
Exacte.
Ho vaig veure al periòdic, o sigui, és veritat.
Jo també l'he llegida.
Sí, sí, vaig veure la foto, moníssim.
Moníssim.
Em sonava, no sé d'on, però sí que em sonava, tot i que sembla inverosímil.
És veritat. La imatge del periòdico, precisament a la que fa referència l'Armand, feia molta por. És a dir, es veien un munt de crancs per sobre de les tombes i feia un mal rotllo increïble, però de veritat sembla mentida. I de fet vaig pensar realment si era veritat o mentida i em vaig posar a investigar sobre els crancs aquests famosos. I sí, és veritat. És veritable.
Molt bé.
Que escabrós, per això, un cementiri. Podia haver estat qualsevol altre espai.
Sí, és a dir, jo crec que aquest any, com he rebut aquest matí, com que queda un mes i mig per arribar al 2021, que em passin un tràiler abans per saber si canvien d'any o no. No ho tinc gaire clar encara.
Acceptar o no, no?
Exacte, que em posin el tràiler.
Déu-n'hi-do. Lourdes, gràcies. La setmana vinent igual guanyes tu. Avui no ha estat així.
Bueno, ho intentaré.
Seguim intentant-ho. Moltes adéu. Gràcies, companys.
Adéu, adéu.
Amb aquesta bonica història dels crancs mutants envaint un cementiri envers a Bèlgica, tanquem aquestes 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès, de Penedès en xarxa. Gràcies per acompanyar-nos. Un matí més, ens retrobem demà. Teniu cita de 9 a 12 amb tots nosaltres.
Penedès en xarxa.